Ep, què passa aquí?
Què tal, Paco? Com anem?
Aquí estem aguantant pel retiro.
Home, no.
Fent unes croquetes de callos.
Croquetes de callos, carai. Va, posa'm en unes, les provaré, a veure què tal són.
Sí, home.
Mira en Canut. Què tal, Canut, com estàs?
Bé, home, mira, escolta'm, aquí passant les hores amargues posteriors a la derrota contra les Palmes, amb la bandera mitjasta aquí a l'Snac Barça, i, escolta'm, doncs, veníem tots molt contents pel que havíem viscut al Liceu amb,
sí,
amb, amb la inauguració de, dels actes del 125 aniversari, i ens van arreglar una altra vegada la festa, perquè això dels aniversaris i les celebracions no li porten gaire sort al Barça, eh?
No, no.
Canut, moltes felicitats, eh? Tu també fas 125 anys?
No, jo no, Paco.
Que és dolent, per favor.
Paco.
Què hi havia el Koeman allà al Liceu?
Sí, clar, que hi era el Koeman.
Deu estar jugant a golf.
Doncs mira, avui no, perquè està tornant cap a Holanda, però aquest dia sí que ha jugat algun partit de golf, sí.
Escolta, Canut, ja tens raó amb això de les celebracions amargues, perquè, de fet, ho explicaves a la teva columna del Mundo Deportivo, ho tenim molt present, el dia del centenari, aquell mateix dia, es va jugar un Barça-Atlètic de Madrid i el Barça va perdre.
0-1 contra l'Atlètic, que a més el dirigia Rigosaki, que no venia amb una bona ratxa de l'equip Matalassea amb el tècnic italià, que poc després seria destituït, però va guanyar per 0-1 amb un gol de penal de Jugovic, i la veritat és que es va organitzar un sarau d'aquells considerables perquè el partit va acabar amb mocadors blancs i crits de dimissió cap a Luis Van Gaal, tot i que després aquella temporada cal recordar que el Barça va guanyar la Lliga de manera molt afolgada, perquè va guanyar a falta de 4 jornades pel final al camp de l'Alavés i es va proclamar campió de Lliga. Però allà va ser la primera gran mocadorada contra Luis Van Gaal.
Però també va passar el mateix al 75è aniversari.
Bueno, el 75è aniversari, no en un partit oficial de l'aniversari, perquè jugava al camp de l'Espanyol a Sarrià en un derbi, enmig dels actes del centenari el Barça va encaixar una duríssima derrota per 5-2 al camp de l'Espanyol. I això que venia el Barça d'eliminar el Feyenoord en els vuitens de final de la Copa Europa amb una gran nit de Charlie Reixac, que va fer 3 gols per sumar la victòria 3-0 contra l'equip neerlandès, però no es va poder escapar al Barça d'encaixar un duríssim correctiu en la seva visita a Sarrià, on va caure derrotat per 5-2.
Fixa't, 1949, el dia que el Barça celebra els 50 anys d'història, empat a 2 amb el Palmeiras, que hauria de ser segurament amistós, un partit amistós, efectivament. Però compte, el 25è aniversari, partit que suposo que hauria de ser Copa d'Espanya o no sé si Copa Catalunya, el Barça va jugar contra el Terrassa i va perdre 0-1, 1924.
Sí, home!
Per tant, no sé, això de fer anys...
Ens haurem de plantejar quan s'arribi el 150 aniversari, que no sé si ho viurem o no, però s'haurà de plantejar si cal o és necessari celebrar el 150 aniversari tenint en compte els antecedents anteriors aniversaris que no han estat gaire positius pel Barça.
No, ja està clar. Escolta, tu vas estar al Liceu, què et va semblar la gala?
Home, la gala va estar molt bé perquè, a més, vam tenir l'oportunitat de tornar a veure a vells coneguts. Em va fer molta il·lusió, per exemple, trobar-me amb Migueli, que feia molt de temps que no el veia, i ens vam fondre amb una emotiva abraçada. I, bueno, doncs tota la gent del futbol, del bàsquet, les localitats absolutament plenes, amb un ambient festiu de barcelonisme i amb un gran protagonista que indiscutiblement va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va posar a tornar de manifest d'una de les seves dots comunicatives. Mm. És un crac a l'escenari, Joan Laporta, i que va convertir gairebé l'acte en una mena de primàries de cara a les eleccions del 26, on sembla que Laporta té més que decidit presentar-se a la reelecció per poder ser el president que inauguri el nou Camp Nou. I això, doncs, ho va mostrar ben clarament amb el bany de multitud.
O sigui, per tu va ser ja un primer acte electoral, pensant en les eleccions?
Bueno, no sé si va ser un primer acte electoral, però certament va reforçar molt la figura de Laporta, que en aquests terrenys saps que es va llogar com peix a l'aigua, no?
Ja, ja. Vas trobar, suposo, a faltar a Messi i potser també Guardiola.
Bueno, Guardiola tenia no l'excusa, sinó l'argument que ha de preparar un partit dificilíssim de la Premier contra el Liverpool, i per tant, doncs, igual... Doncs,
però igualment, Canut, no creus que potser un missatge, encara que l'hagués gravat a distància, hauria estat millor que no pas aquell playback?
Bueno, sí, la veritat és que millor del playback em va sobrar una mica, no? M'hagués estimat un missatge emotiu de Pep Guardiola com a gran barcelonista que és, però bueno, quan el Pep es vol fer l'original... perd una miqueta de les seves essències, no?
Mm. Oh, merda!
Tu te'n recordes allò dels gigasagas, gigasagas, gigasagas?
Sí, això va ser amb la Copa d'Europa del 92, no? Després de guanyar la Copa d'Europa de Wembley.
No, crec que allò va ser posterior, perquè quan va guanyar la Copa...
Tens raó.
Va ser allò... Ciutadans de Catalunya ja la tenim aquí.
Sí, va ser segurament amb el doblet de Van Gaal?
Pot ser, jo crec que va ser amb un doblet de Van Gaal. És el moment aquell que estava discutint-se si continuava el Barça o se n'anava, sí. si renovava o no renovava. Us estimo i us estimaré sempre, més o menys va acabar dient aquell dia després del Zigazaga, Zigazaga. Però la veritat, ja et dic, quan Guardiola es vol fer l'original, doncs no té tanta gràcia o no té tant de motivitat al seu Parlament quan ell parla des del cor barcelonista, no?
Sí, sí, està clar.
Molt bé, molt bé, molt bona l'elecció de l'himne del 125 aniversari.
T'ha agradat, l'escut al pit.
Molt.
Mm. És que és una cançó... nou és per adormir les ovelles.
No, home, no.
No
hi estem d'acord. No hi estic d'acord, Paco. A mi em va agradar molt també l'escut al pit i crec que la gent s'hi acabarà enganxant a Montjuïc. No estic convençut. Mira, per cert, he trobat el dia del Zigui-Zaga va ser la celebració de la Recopa d'Europa del 97, que guanya el Barça
amb
Ronaldo... Això mateix.
Amb el Paris Saint-Germain allà a Rotterdam.
Sí, sí. Escolta, només ens va faltar que el Barça guanyés a Les Palmes.
No, i escolta, amb els Canaris, doncs són... Més que els Canaris, el seu entrenador, el Diego Martínez, que ja li va guanyar un partit al Camp Nou quan Koeman era l'entrenador del Barça, un partit que a més va evitar que el Barça es posés líder a la Lliga i confirmés les seves aspiracions per guanyar el títol. I després, doncs, una altra vegada ahir a Les Palmes, crec que a més en un gran partit, no es pot dir que el resultat sigui injust, però en un molt bon partit, repetint una miqueta el guió del partit de la Real Societat i del Celta de Vigo, allò fent marcatges individuals a tot el camp sobre els jugadors del Barça i amb uns contraatacs superperillosos agafant avançada la línia defensiva del Futbol Club Barcelona amb tots els metres que queden per darrere, i la veritat és que els Canaris van fer un partit enorme. I a mi em va recordar a Les Palmes aquell del 78 que va jugar a la final de Copa contra la Barcelona, no sé si tu ho recordes.
Sí, home, digues, sé que aquell Les Palmes, que era un gran Les Palmes, va jugar aquella final de Copa contra el Barcelona.
Saps qui l'entrenava, aquell Les Palmes?
No.
Miguel Muñoz.
Ah, Miguel Muñoz, que després va ser també, o ja havia estat seleccionador espanyol.
Bueno, no, encara no havia estat encara.
No havia estat encara, ho havia de ser després.
Però feia un parell de temporades que havia deixat de ser entrenador del Real Madrid, on s'hi va passar un munt d'anys. I aquell partit, doncs, que va guanyar el Barça per 3-1, és molt recordat perquè va ser el darrer partit oficial de Cruyff amb el Barça com a capità i que va recollir la Copa a mans del rei Joan Carles. I aleshores, doncs, quan van a recollir la Copa allà a la llotja presidencial, el propi rei li va preguntar si era veritat. Oi, és veritat que te retires? I el Cruyff li va confirmar al monarca que sí que retirava, deixant d'anar al Mundial de Futbol, que s'havia classificat amb la selecció holandesa, i malgrat les peticions de la pròpia reina d'Holanda, que li demanava que no retirés fins després del Mundial, però no ho va voler fer Johan Cruyff, perquè Johan Cruyff havia estat un any abans víctima d'un intent de secret a la seva casa del carrer dels Cavallers, al barri de Pedralbes, i aleshores ell havia promès a la seva família, especialment a la seva dona Dani, que no els deixaria sols durant períodes de temps gaire perllongats, com ho hagués significat haver d'anar a complir amb el compromís de jugar un Mundial amb la selecció holandesa. Mm. I aquest va ser el motiu pel qual Cruyff es va retirar a final d'aquella temporada amb 31 anys, que era l'edat que ell deixaria de jugar, però no sense precisar si ho faria abans o després del Mundial, i ho va fer sense anar a jugar a la Copa del Món.
El que passa que després se'n van als Estats Units, oi? Bueno, sí que encara va jugar... a Los Angeles, a Washington, va jugar també després, va tornar a la Lliga Espanyola i va jugar al Llevant uns partits...
Bueno, però tot allò va ser condicionat per la seva situació econòmica, que sí. Va rebre un revés important amb unes inversions que no van ser gaire reeixides, com la compra d'una granja de porcs a la localitat d'Artesa de Segre, i això va fer que Cruyff hagués de despenjar una altra vegada les botes per poder... diguem-ne que normalitzar la seva situació econòmica, i per això doncs aquesta aventura americana i fins i tot l'aventura de jugar a segona divisió amb el Llevant.
La segona divisió, i de fet la retirada oficial és al Feyenoord, que això molts aficionats de l'Ajax no ho van poder pair, temporada 83-84, que va ser la seva última en actiu, de Johan Cruyff, en aquest cas amb la samarreta del gran rival de l'Ajax.
Hi ha una anècdota molt curiosa del seu pas pel Llevant, que la directiva del Llevant va posar com a garantia per avalar el fitxatge, doncs unes pistes de tenis que es diuen pistes Baldomero, i que tenien un eslògan que es diuen pistes Baldomero, les mejores del mundo entero.
Escolta, avui com que estem de celebració, Miquel ens ha preparat un pastís.
Ah?
I bufarem les 125 espelmes.
Ostres, són moltes.
Jo m'ha dit un pastís de crema amb una mica de llangonissa que em sobrava.
Home, crema i llangonissa no lliga gaire bé, Paco.
Aquí s'aprofita de donar, no?
Carai, doncs mira, aquí el tenim, tu. Haurem de bufar tots dos, Canut, perquè són 125 espelmes i són un munt, eh?
Va, corre!
Vinga, va, 3, 2, 1. Som-hi, va!
Ostres! aixeco pes. Heu bufat tant que heu deixat el pastís ple de babes.
Calla, va, ets un pesat.
Escolta, porta'm aquells plats, que aquests no estan per hòsties.
Canut, me'n vaig cap a la redacció. Una abraçada ben forta.
Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada per tots i feliç aniversari.
Adéu, Paco.
Penseu que no es cobraré el pastís o què? Aquí a pagar tots, eh? O no torneu més? Veu a la merda! Barça!